Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 8 minuts, encetem la tercera hora del programa. Saluden a Marc Serra. Marc, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu? Tinguem un convidat, concretament l'Òscar Andreu, que acaba de publicar un llibre acompanyat, segurament, del pitjor book trailer de la història.
Jo molt fan, sí. Molt fan.
Ja el tenim aquí. Com es vull, una merda.
Tornem a reproduir, per si la gent no ha pogut apreciar bé el detall artístic. Tornem-hi.
Ei, ja el tenim aquí. Com es vull, una merda.
Però és que cau l'ordinador, que està fent el book trailer i s'acaba la cosa. Bueno, repetiu que el llibre és bastant millor que el vídeo promocional. Es diu Com es bullen una granota i altres relats. Són 21 històries que porten d'excursió la gent fins a Las Vegas. Ens parlen de colonoscòpies, de festes raves a Terrassa, o ens alerten dels perills de l'alga guacamole, que després en parlarem. I encara que sembli mentida tot això, té un lligam comú, que és l'autopista C-58. És un plaer saludar a l'ex-guionista de Saber i Ganar, i ara corresponsable de la competència, de RAC1, Òscar Andreu. Òscar, bona tarda.
Bona tarda. Gràcies. Ja sabem molta gent la història de gent de Terrassa que surten en aquest llibre, i a Terrassa no lo volen ni en pintura, . Acabarà com Jordi L.P., persona non grata afectada, perquè és un gamberro.
La nit a l'esport, amb Jordi L.P.
I tu...
Hola, maco.
I tu...
Hola, Jordi.
Hola, què tal?
Un gamberro. Com estàs, Jordi?
Ets el Frank Sinatra català.
Ah, sí?
Nen, posa'm la cançó.
Vinga. Què diu? Què vol dir així, Òscar? És el Frank Sinatra català?
Sí, no ho he dubtat ni un moment. Endavant amb Frank Sinatra català.
És un acudit mentrestant, no? Jordi, d'aquells que fa...
Russo! Mira. Russo!
Vinga.
Llum de la meva vida,
ole!
No te'n facis mai l'ús-o.
Russo!
Ara, ole!
Russo!
Molt maco aquí, eh?
Pues tú vas de aquí de escritor y tal, y tú eras un gamberro de jove que a mí me había fotut plátano en el tubo de escape y sal en la gasolina para que se me creme el motor del coche y mortame putada.
No es sal, normalment és sucre a la benzina, que és molt pitjor.
Sal en el cafè i sucre en la gasolina me quedava tu.
Aquest llibre recull moltes aventures entre Sabadell i Terrassa. M'agradaria subratllar com a sabadellenc que més a Terrassa que a Sabadell.
Ja pot ser.
No, sí que pot ser. Jo sé si hi ha un greuge comparatiu entre les dues ciutats, o a Tulsa, més de Terrassa, has considerat que a Sabadell no passen coses tan interessants.
No, jo he anat fent. Si fins i tot surt Rellinars, Castellà del Vallès, Cerdanyola, Badia... És que les històries passen a banda i banda de la C-58, que és un lloc mític, és la nostra ruta 66. Però dona pel que dona, que és la C-58, que és l'autopista del Vallès. I aleshores vaig pensar, per què no...
Aquelles magnífiques torres de l'Electa. Elèctriques.
Sí, senyor, torres elèctriques.
Que és el que recordo més del paisatge, són les torres elèctriques.
Bueno, i també hi ha els polígons industrials.
Sí, que és una cosa... Això ja has de penetrar en aquell terreny, aquí ja no m'hi poso perquè no...
Amb les grues cap amunt.
Amb les grues cap amunt, sempre cap amunt. Sempre menys cap amunt. Quan hi ha hagut la crisi, que aleshores han desaparegut les grues i han quedat allà aquella mena d'edificis, fantasmes i tot això. Però vaig pensar que si havien de passar històries, les havia d'escriure sobre algú que conegués, i més o menys la gent que conec és la gent amb qui he crescut, que és gent d'això, de Terrassa, de Sabadell, de Barberà del Vallès, etcètera.
Els que sou de Barcelona, reconeixereu moltes coses, potser hi ha algunes que no les tindreu tan presents. A mi m'ha fet il·lusió trobar-me dins del llibre històries que passen, per exemple, en un Frankfurt, que potser és el que uneix, no?, una mica els que són vallesans. Hi ha molta cultura del Frankfurt, al Vallès.
Sí, ens uneix els vallesans i els austríacs. Hi ha una cultura del Frankfurt que és inexplicable, perquè estem com a 30 quilòmetres de la riba mediterrània i tenim uns Frankfurts que allò sembla Innsbruck. Per dir d'alguna manera, tu entres i, i és una porta Frankfurt, una porta bar, i això a Terrassa, i una porta... Estic exagerant una mica, perquè arribarà a Terrassa i em tallaran les cames, però bàsicament...
Però si tu ja no vas, ja no vas, ja era com el Buena Fuente, que no barreu mai.
Ara torno, ara torno.
Era una pesta que no...
Condemnat a l'ostracisme. Doncs a Terrassa hi ha molts bars, molts snacks bars i snacks bars Frankfurt.
Ole, això és molt bo, l'snack bar.
Molt bo, sí. I a l'snack bar Frankfurt, que a més d'snacks...
Sí. Té més coses.
Tenen aquella planxa que surts fent una olor normal i entres fent una olor normal i surts sent una salsitxa gegant, no?
Exacte.
Que te'n vas de marxa a la discoteca. Jo me'n recordo, no sé si havíeu anat a... Com es deia? A la zona hermètica de Sabadell?
Sí, sí.
Zona
hermètica.
Tu te'n recordes, no, del que
sí,
diu l'Òscar?
Sí, era un artista de la pista a l'Escarera, sí, que es penjava dels bafles i tancava locals...
Era Festero,
la... Sí, que on te'l veus, i escolta'm, i fumia unes xerrupades que deixava el garrafot buit, eh?
Però sí que és veritat que els que anàvem a la zona hermètica hi havia un peatge, que és el Frankfurt, anaven, hi havia Frankfurt sempre, a l'acabar la nit.
A l'acabar la nit, hi havia, també hi havia xurreria allà a Gràcia, diguem, i hi havia el Frankfurt, i... El podies fer abans de sortir o després quan tornaves cap a casa. Si el feies abans de sortir, quan entraves a la discoteca es feia un petit cercle, diguem, una mena de cordó sanitari que ningú se t'apropava perquè es notava que aquelles 3 o 4 persones havien estat tancades en un Frankfurt. I l'olor que desprenies era com perquè se't fessin tots els gossos del poble, no? Allò que ho ensumen... Ensumen el Frankfurt i et munten.
Ensumen salsitxa, sí.
Exacte. No,
per tant, salsitxa. Era millor menjar-lo...
Després.
O... Després.
Després.
T'has adonat que del llibre hi ha molt menjar?
Sí, per si...
Però què passa?
Bueno, que ens fem grans.
Tens una època de gana o què t'està passant?
Jo crec que, bueno, primer sortien drogues i el segon surt menjar, ens hem fet grans. Suposo que és això. No ho sé, però sí que és una manera de fer colla, de fer reunió, des de les calçotades,
i tant,
les barbacoes, una cosa bonic, més maca. No, la vida passa per allà davant.
I
moltes vegades la mort també després de 50 calçots i la carn aquella barbacoa... Sí, i... Es parla molt de menjar a llibres.
Òscar,
ja només començant pel títol.
Sí. Vosaltres teniu molts oients que segur que els hi han passat coses que es comenten al programa. Nosaltres també, com el Johnny Bigut, que precisament va treballar molts anys al millor, diu ell, Frankfurt de Terrassa.
A veure,
però això sí, no diu qui. Home,
que ho digui, que ho digui.
Que no està aquí.
I diu que l'olor de la roba... mínim 40 rentats, perquè si no...
40 rentats o autoimmolar-te. O sigui, cales foc i aleshores ja no cal que... Bueno, tu mateix et converteixes en Frankfurt.
És la pudor souvenir, que en diem, que és un record que et portes a casa, el lloc on has anat.
Mira, per cert, que hi ha un passatge del programa, i de fet hi ha un conte, hem de dir que són 21 històries, 21 contes... Un
passatge del llibre, vols dir?
Sí, un passatge del llibre, he dit del programa.
Sí.
No sabem què diem. Hi ha un passatge del llibre, dic dedicat a vostè.
Ah, sí?
Sí, perquè l'Òscar en diu un TT, vostè seria l'equivalent...
El
TT? Tors de la Tabarra.
Mm.
Que és una mica, vostè, el seu cas, no?
No,
és un conte que tens dedicat a aquesta gent que...
Sí, és aquella gent que se t'apropa una mica, i jo dic que som una... El narrador diu que són Terminators de la Tabarra perquè saps la càmera aquesta integrada que té a l'ull, el Terminator, que és capaç de llegir, escanejar tota la sala i trobar la persona que li interessa? Doncs aquests Terminators de la Tabarra tenen aquesta càmera integrada, aquest escàner, però el que detecten és persones que estan disposades a aguantar la Tabarra. I aleshores t'enganxen per banda i és un...
Va,
és una para. Comença normalment amb una mena de reflexió tipus, ui, doncs amb una moto la carrosseria ets tu. I a partir d'aquí, no, amb una reflexió d'aquesta, a partir d'aquí és la puta Tabarra de tota l'estona. Efectivament.
Ja sabem el Frankfurt, al qual es referia?
Perdó? Ja sabem el Frankfurt.
Què passa? No t'agrada que vingui la gent a explicar-te coses?
Sí, està molt bé, però com...
Està bé, no diguis terminar i tot, queda't a casa, si no, aprendre alguna cosa, és molt més barat, saps què vull dir?
Sí.
Anem allà, que hi ha més ambient, i després et molesta que els diguin alguna cosa, perquè veus l'ambient.
Té tota la raó.
L'ambient el fa la gent, doncs, que et diguin coses, tu.
Sí, no.
Sembla dir coses, també.
Sí, està molt bé de dir...
I és cert, que la carrosseria és la moto som la carrosseria, és un fet d'això.
Sí.
I llavors no tindries temes de parlar a la ràdio?
No, i el tennis és molt sacrificat. O sigui, hi ha una sèrie de reflexions...
Sí, el tennis molt sacrificat.
Però sempre t'entren amb alguna cosa del dia.
Exacte, amb alguna cosa del dia.
Avui, per exemple, seria, bueno, malauradament, el tema Chacón o...
O potser el Barça,
exacte.
No ho acabem de reblar, el Barça... no sé què,
què tal... Han llançat la lliga.
Han llançat la lliga, sí. I després aquesta gent, sovint, a mi m'ha passat un parell de cops, que a més comencen a fer... Els hi dones una mica de marge i el comentari ja va anant cap a una altra direcció. Jo m'he trobat una vegada que se'm va posar a pixar un senyor al costat, i jo estava pixant també, vull dir, no és que estiguéssim... Estàvem en un lavabo...
Ah, perquè a veces por aquí cerca...
Sí.
Ah, tu també es pixaves, tu, què va dir?
Bueno...
Jo tinc una altra versió...
Un moment, home, explica.
Un moment.
Ets l'altre Òscar, no?, amb la broma, ni tant, no ets el tan conegut, i aleshores ja t'entren bé, perquè és una manera de dir, Òscar, i...
És l'Òscar dels dos Òscars, el no conegut.
Sí. Exacte. Sí. I el guapo. I aleshores t'expliquen una història, t'expliquen un acudit, explica'l a la ràdio. Dic, sí, però és que exactament no és d'explicar acudits, que l'expliquis a la ràdio, saps? I se'm posa una mica violent, i a més, aquesta persona en concret va començar a fer comentaris racistes. I a més, hi ha un moment que tens la cosa, estàs pixant.
Estàs miccionant,
tens tot allò a la mà.
Estàs desarmat.
I tens una persona que cada cop es veu com amb més força i vinga comentaris masclistes, racistes, tot això. El millor que pots fer és marxar.
Vale. Jo puc parlar jo també, la meva versió?
Sí.
Perquè pot dir la meva versió?
Sí.
No, esclar, que tio només parla ell.
És que el convidat és ell, perdoni.
Bueno, però jo sóc aquí, estic aquí jo també, eh? També sóc...
Perdó, jo, moltes vegades... Perdoni un moment.
Jo explico la meva versió.
Un moment. L'Òscar, a veure si ens entrem. L'Òscar Andreu ve presentar el seu llibre Com es bull una granota i altres relats. Val?
Sí.
I, en principi, el convidat,
el convidat.
És el que haurà de parlar, perquè a sentir-lo vostè el tenim més que sentit.
El convidat és el que parla, no?
Home,
El convidat és el que parla. No?
Sí,
intento seguir-te.
Sí, aleshores, ara, quan acabi l'anècdota, que estava explicant...
Si ha acabat...
Era una merda d'anècdota i al final...
Vostè no ha parat. Estava a sobre permanentment de que volia explicar, ara que ha acabat l'Òscar, ara és el seu
moment.
Ara ve l'Òscar. Perquè el convidat és ell.
Anem a parar el mateix, eh? Anem a parar el mateix, que és el que volia jo, si es parla jo ara. Hem anat a parar el mateix. Bueno, la meva versió, jo en un moment vas a un bar, i tu no tens ganes de parlar ni de res. Dius, jo no tinc ganes de parlar.
Exacte.
Però veus sempre una persona que és com un imant que t'està dient amb la mirada, si es plau que algú em digui alguna cosa, saps? Que ho veus a la mirada, que estan com perduts, que no saben res, que no saben ni que la moto, per exemple, no és, que és, tu ets el xassis, tu ets
la carrosseria.
Però això, perdoni, disculpa un moment, això ja ho he dit abans.
Et veus obligat a anar-hi perquè et t'absorbeix i et fot mandra, anar-hi, però veus que és una persona que no té criteri de res, que se li ha de dir tot, i acabes anant-hi, i ho fas per ell. I tu dius, me cago en l'ou, ja m'ha enganxat aquest tio que té aquest imant, que jo he tingut que anar allà a explicar-li això.
O sigui, el que fa vostè ara.
Són els Terminators, clientes Terminators tontos del cul.
De la tabarra.
Esteu com que no sé quan acaba ni quan arrenca. Ja ha acabat ja el rotllo, aquest. Perquè l'ha repetit dos cops. Jo aquest argument l'he sentit ja dos cops. Ja està? M'ho pensa tornar a explicar una tercera vegada.
No. Queda clar que s'ha acabat. Vull dir, s'ha donat... Ha hagut un inici, un nus, un desenllaç.
I espera, perquè no sé si t'hi fixis, que no ha acabat els llogues, que ja està l'abuelo.
Sí, l'avi demanant la tanda.
Al migdia teniu aquest mal humor igual, amb l'altre del Mau?
No, perquè el programa va guionat.
Depèn del dia.
No és com aquí. Que
no som dos germans del Mau, eh?
No som dos germans, ni som els Andreus.
Òscar del Mau i l'altre Òscar del Mau.
Som amics...
Però no teniu mai aquest mal humor, vosaltres.
Bueno, depèn del dia, eh? No.
¿Alguna vez se han juntado las dos barbas como un velcro? Una pregunta así al azar, eh?
Veus, això és improvisat.
Sí, ja.
Va, a veure si podem reconduir la situació amb el llibre de l'Òscar Andreu.
Estàvem parlant del tema del menjar, que hi ha molt menjar.
Això està bé.
Hi ha les tabarres de barra, que ja hem aclarit que era més o menys. I nosaltres, Òscar, ens hem volgut fixar literalment, perquè a més això ho pots aprofitar com a anècdota i com a coses teves, si un dia fas la mateixa presentació o vas a algun poble, explicar el llibre. Ens hem fixat amb el títol, però de manera literal, Com es bull una granota. I no sé si tens més informació de com es bull una granota.
Sí, això ho vaig trobar... És que això està inspirat en una cosa que vaig llegir a internet. És que últimament m'estic llegint a internet, vaig per la pàgina 62, i a la Wikipedia explicaven la síndrome de la granota bullida.
A veure, quina és aquesta síndrome?
La síndrome, que no sé si té gaire base científica, és que si tu poses una granota dins d'una olla... Amb aigua tèbia, la granota comença a nedar amb certa tranquil·litat, no passa res. Ara tu, com a cuinera o com a cuiner, comences a pujar gradualment el foc, a poc, grau a grau, sense pressa, la granota es va acostumant, no nota que va pujant la temperatura. Què passa? Que tu continues pujant. I quan la granota vol adonar-se, està pràcticament bullida. Està guisada, no s'ha adonat. Això és la síndrome de la granota bullida. I hi ha molts personatges que estan en aquesta situació que no saben si saltar o no saltar de l'olla, si encara no saben fins i tot si els estan tostant, per dir-ho de manera...
Com per exemple el Terminator, que és el senyor Buigas, amb un client que pot arribar a enganxar.
Exacte, no saps si enganxada a la solapa i que et fotin a la presó o directament desapareixer.
Mira, jo vull saber literalment, més enllà de les metàfores d'internet, com es bull una granota, i això ho he preguntat a l'hostal de la granota de Sils. Allà hi treballa la Rosa Maria Vancells. Rosa Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Gràcies per atendre, Rosa Maria. Això és per fer un favor més que res a l'Òscar Andreu perquè tingui coses per explicar i pugui explicar més coses del títol. A veure, com serviu vosaltres la granota al restaurant?
Bueno, nosaltres no la bullim, eh? Nosaltres la fregim.
Ah? La fregim.
La fregim. Agafem un bon oli d'oliva ben calent i posem la granota enfarinada i ja està. I llavors una miqueta d'all i julivert per sobre i ja la podem servir.
El complement que porta és all i julivert, no? Hi ha unes patates o...
No. Només una miqueta d'all i julivert i ja n'hi ha prou.
I les granotes d'on us arriben?
A nosaltres ens les porten des del Delta de l'Ebre, del poble de la Cava.
Ah, molt bé.
Ah, sí.
I quan arriben al restaurant, és per fer-nos una idea, com arriben?
Nosaltres les comprem fresques, perquè ja fa molts anys que ens els aporta el mateix proveïdor, i després nosaltres, esclar, els hem de congelar per poder tenir un estoc després i poder-los servir sempre que ens en demanen. Mm. Però de moment les comprem fresques a la Cava.
A veure, deixa'm fer un parell de preguntes. Sí. Rosa Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Soc el Toni Clapés.
Digue'm.
Escolta, a veure, l'origen de l'hostal La Granota d'on ve? Perquè serviu granotes o no? O no ve d'aquí?
No ve d'aquí. Això és l'hostal del veïnat de La Granota. I abans el poble de Sils tenia uns estanys que arribaven fins en aquí. Jo m'imagino que en aquí devien haver moltes granotes i per això va quedar com el veïnat de la granota. I nosaltres som a l'hostal del veïnat de la granota.
Ah, però el vostre hostal es caracteritza per servir granotes.
Sí, un moment, però ara jo li anava a preguntar a partir de quin moment vosaltres decidiu... Ah. Esteu accelerats avui aquí en el programa.
Des de sempre.
Però des del primer dia que vau obrir ja servíeu granotes?
Sí.
Però i sempre ha sigut fregides o els feien d'una altra manera?
Nosaltres sempre els hem servit igual, sempre els hem fet igual, així enfarinades i prou. Hi ha gent que les fa amb salsa de tomata o d'altres maneres, però nosaltres sempre els hem fet igual.
I avui en dia encara la gent en demana de granotes o no?
Sí, tant que en demanen, és un dels plats que més servim en el restaurant.
I veus, sí. Jo no reconec que un dia els les vaig tastar, però... Bueno, a veure, les vaig trobar estranyes, vull dir,
clar. Bueno, de la granota s'aprofita tot, com el porc?
No, només les anques.
Ah, només les anques?
Només les anques.
I tu l'altre ho llenceu?
Tot l'altre es llença.
Ai, pobret.
Vaja. I les anques, que aquest és el punt central, perquè no n'he menjat mai, quin gust tenen? Fem un símil, a què s'assemblen?
La veritat és que no és que tingui molt de gust. Vaja. La gent diuen que té una retirada amb el pollastre o una mica amb baus o no sé com dir-t'ho, però més que res, com que hi posem all i julivert, predomina el gust de l'all i el julivert.
Però això hem d'aclarir, l'all i julivert el poseu per matar el gust de l'anca o no?
No. Per donar-los potser una mica més de força, una mica més de sabor, perquè no és pas que tingui un sabor molt, molt fort. La veritat és que agraden molt a tothom precisament per això, perquè no té un gust gaire fort.
És com la sípia, eh? La sípia poses all i julivert, sinó també, també una sípia sola, és com avorrida.
Però llavors, Rosa Maria, per què l'anca de granota no ha fet el salt a la gran restauració i, bueno, que com es fa una cargolada...
Perquè no ha fet el salt.
Exacte.
Molt bé.
Ha sigut involuntari, eh? Per què no és de gran consum, això, Rosa Maria?
Jo suposo perquè és un producte que tampoc no està a l'abast de tothom o no és un producte que n'hi hagi molt. No. La veritat és que no t'ho sé dir. Nosaltres aquí l'hem servit de sempre. Ja el pare de jove ja en menjava. No? Vull dir, en aquesta zona s'ha menjat sempre, però suposo que la gent hi té una mica de reparo o no t'ho sé dir per què, no ho sé.
Bueno, vosaltres en serviu, com dèiem, us arriben les granotes
del Delta de l'Ebre.
Escolta, Rosa Maria, una qüestió que no té res a veure. Com tenim la Nacional 2, el desdoblament? Que fa quants anys fa que teniu obres pel voltant?
Doncs l'ocasió de dir-ho fatal. Vull dir, les obres estan, vamos, lentes, com sempre. Aquestes
però quants
obres...
anys? Perquè jo fa ja uns quants anys que us passo a veure i sempre estan obres aquesta carretera.
Sempre estan obres. Encara ens en queda, per lo que ens han dit, encara ens en queda. Però
quan porteu? 10, 12, 15 anys?
Ja hi portem forces anys. Fins a Caldes van ser 8 anys i ara d'aquí de Sils fins a Maçanet em penso que està programat uns 4 anys més. Encara ens en queden 2.
Jesús.
Mentre només siguin 2, escolta.
Que per cert, per entrar a l'hostal de la Granota ara és realment...
S'ha de fer una mica de volta.
És un repte, eh? Realment és un repte pel...
Sort que tenim clients fidels que fan
el... Coneixes això? Veig que tu coneixes, eh?
Sí, veig que...
fills. Sí. Però jo ja hi anaven els meus pares i els avis.
Bueno, això, com una tradició. Sí, bueno, reservem l'última pregunta per l'autor que tenim aquí.
Manem.
Vols fer una pregunta?
Ah, això?
No, dic l'Òscar Andreu, que el teniu aquí.
Del Mau. No tenia preparada cap
doncs
pregunta.
Doncs ja està, no cal fer-ne cap.
No, amb el llibre, nosaltres no hem cuinat cap... No hem maltractat cap granota per fer el llibre. Jo vull dir,
no, però aquí a la Rosa Maria també li porten, ja, diguéssim...
Liquidat.
Sí,
I tant.
Doncs
que
Rosa Maria, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu. Just de pollastre, eh?
Ara el Marc Serra ha fet com el Basté amb els tertulians, saps? Que els obliga a preguntar i no tenen cap pregunta i s'han d'inventar una pregunta.
És cortesia, és cortesia al convidat.
És que no tenia cap interès.
Sí, no, però ara no parles d'això.
Jo tot el que sabia de granotes ho he volcat aquí.
No, però una cosa que potser sabràs, que això m'hauries d'aclarir, parlant de granotes, tu saps si és carn o és peix? Perquè ara que som plena quaresma, i Setmana Santa, i que saps que no es pot menjar carn, des de juny hi ha abstinència de carn.
Sí.
La granota és carn o és peix?
Jo crec que...
Perquè és d'aigua.
És d'aigua, però el gust que té ja ho ha sentit, que és una mica pollastril.
Però és d'aigua.
Però és d'aigua. No ho sé.
Per tant, és carn, es pot menjar per divendres. Posem cas divendres d'any.
Pregunti l'arcanisme.
Que és juny i abstinència, sí. La granota es pot menjar o no? Com els cargols.
Sí.
Sí, no, què?
Que sí que es pot menjar.
Però escolta, a veure un moment. Què li està preguntant a l'Òscar sobre aquesta qüestió? Què li està preguntant? Avui, aquí a l'equip, què us passa?
Escolta, a mi no em ve.
No passa res.
Escolta.
Mira l'altre. Sembla de neites.
El que he dit, ho he apagat bé, ho he encertat. Vull dir que jo he clavat.
Vostè és capaç de tornar-me a repetir el monòleg que m'ha fet dos cops sobre el Terminator. A veure si poguéssim anar avançant.
Som Setmana Santa. La granota és carn o peix?
Sí, ja ho hem entès.
Tornem al llibre. Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que és quan et pregunten per què són aquests relats i no uns altres, és una pregunta molt adient. Crec que la resposta està relacionada amb un problema domèstic, no?
Bé, en el procés d'escriptura, cap al final, vaig tenir un problema amb l'USB, que és on, amb el llapis de memòria, que és on guardava tots els contes. I aleshores, un dia, un diumenge, vaig a fer la feina, obro el conte que tocava per acabar d'escriure i estava en blanc. I aleshores vaig obrir tota la resta i se m'anaven posant en blanc. Desapareixia la informació i em van desaparèixer tots els arxius amb tots els contes. Feia dos mesos que no feia backups, que no feia còpies de seguretat.
Bé, mira.
I vam tenir un petit problema. Aleshores vaig agafar aquest USB i vaig sortir de l'habitació amb aquell USB.
En quin estat?
Bueno, arrossegant-me així, no? Amb una intensitat, perquè acabava de perdre com dos mesos de feina. Vaig a la meva companya i li demano, pots provar això al teu ordinador? Fent aquesta veu de molta desesperació, va ficar la USB al seu ordinador, va sortir... Tan bon punt va ficar la USB, va sortir un missatge en japonès i en turc i se'n va anar negre a l'ordinador. Oh. Això era un diumenge i, clar, era la feina de dos mesos i tot això. Jo em vaig quedar arraulit al sofà amb molta por. De dir, hòstia, se'n va... Mirant fix a la paret, tot això se'n va a la merda, són dos mesos de feina, i l'endemà vaig començar a remoure cel i terra i vaig trobar un lloc, no vull fer propaganda, però és que a mi m'ho han resolt, que es diu Clínica de Datos.
Que està molt bé aquest nom, Clínica de Datos.
Vas a una senyora que porta 5 o 6 empreses, ella és la recepcionista de 4 o 5 empreses, vas a un àtic i tu portes aquell llapis desapareix. A més, va entrant gent d'altres empreses donant paquets. Vull dir que és una senyora que val per moltes empreses i tu li dius això, i aquest USB se l'emporten a Bristol. A Anglaterra es veu que tenen una màquina amb un fred total. Es veu que això es treu en fred, fiquen la USB allà, l'USB, i comencen a treure els arxius. Perquè quan nosaltres esborrem un arxiu, això és una cosa que s'ha votat a posteriori, el que fem és esborrar el cap, el títol. Però la informació, sí. La informació es queda.
Hasta que no se reescriu a sobre con un altre arxiu, se queda.
Exacte, això, per fer-ho bé, has de ser del PP i tenir molts martells per anar picant a sobre de la unitat C.
Oye, esta información no deberías decirla aquí. Es información privilegiada de la CIA, ¿me oyes? vayas.
Sí, bueno, pues esta información era mía y mi pasta me costó. També li vull dir perquè...
És un puto topo.
Sí, bueno, vam acabar negociant, eren uns 400 euros. Jo hagués pagat... era la meva feina de dos mesos i jo hagués pagat una mica més. No ho vaig dir, això, a la crítica de datos. Oiga, ponme lo que quiera que yo voy a pagar. No, no, fins i tot em vaig fer una mica el xulo i vaig dir... Quan em van trucar i em van dir el pressupost és aquest. No només em van treure els 30 o 40 comptes que havia perdut, sinó 120 documents. D'aquell...
És un xollo, no? Si ho penses USB... així.
Sí, una mica més i et surten 4 llibres sense haver-los escrit.
Sí, sí, la trilogia del Senyor dels Anells es va fer així. El senyor Tolkien va perdre l'USB i van sortir... Clar, no et surten titulats i aleshores has de comparar 5 o 6 contes, són el mateix conte, però hi ha frases que canvien. I aleshores van ser com 15 dies més de rellegir la feina i saber quina era la versió bona. Què m'ha après això?
Que amb un problema d'unes dimensions estratosfèriques, d'una pèrdua importantíssima d'informació, tenim la clínica de datos.
Sí, i que heu de fer backup.
Home, que s'han de fer còpies.
Aquestes bàsiques, nens, feu còpia, nenes, feu còpia.
¿Y cómo te lo van entregar? ¿En un USB?
Sí, en un USB i en DHL, que no em trobaven. Saps el típic que no surts de casa perquè han de portar un paquet? I després t'arriba el missatge de hemos pasado por su casa. I és mentida, perquè estaves amb l'orella parada a la porta de casa per si es presenten. I resulta que bueno, es va allargar la cosa com 3 o 4 dies més al puto USB donant voltes per Barcelona, per l'aeroport, per la frontera. És a dir, un cop m'havien rescatat tota la informació, aquell USB jo anava seguint el tracking per la pàgina d'internet i jo anava seguint però no el portaven. Jo ho he passat molt malament amb aquest llibre. Compreu-lo!
Sí. Estic para, farem un minut o dos de descans.
Tanqueu els ulls com feia Jordi Pujol.
Porto un estrès.
Dius de nosaltres, però el convidat també té tela, eh?
Home, jo vinc...
I després t'enfades perquè le pregunto si se pegan las dos barbas com un
bebé. Però com pots estar tan tranquil avui?
Estic cansat. Bueno, ja s'ha acabat i el llibre s'està venent bé. M'han dit que és el número 10 a la llar del llibre. No sé, ha entrat a les llistes.
L'entrada més fuerte?
L'entrada més fuerte...
Tots els llibres... A veure, no es parla ara.
No, diguem-ho, enfonsa'm una mica perquè vaig...
Sí, no, és per fer-te tocar de peus a terra. Tots els llibres entren molta força i a mesura que van entrant nous, saps? Van baixant. Costa d'aguantar, eh?
Sí, però...
Has entrat fora, el teu? Ha entrat fora o no?
Bueno, està entre els dos primers, que això vol dir que és el 10. Quan dius, no, és dels 5 primers. És el 5, no? Sí, efectivament, perquè si no digues dels 4 primers. Sí, ha entrat el 10, però és que no fa ni una setmana que ha sortit.
Home, està molt bé.
En tot cas, això...
És un llibre de contes, ho dic per als oients.
Sí. No? Sempre he triat el millor. Quan el que donava pasta és la tele, vaig triar la ràdio. Quan el que donava pasta era fer concerts, vaig decidir gravar discos. I quan el que dona pasta són les novel·les, que tampoc em dona tanta, faig contes. Bueno. Així que sóc un triomfador de Sade. Sempre trio...
I ets el poc conegut dels dos Òscars.
Ah, exacte. Sí, efectivament. Però
escolta una cosa, ara aquí has muntat una tragèdia que l'hem passat tots molt malament.
Em consta
que no escriure el llibre, l'excusa d'escriure el llibre t'ha servit.
Clar, perquè és jo estic pensant d'escriure ara, d'anar de cara al tercer llibre, perquè és la millor excusa per no fer coses que no vols fer. És a dir, quan la gent et diu, hòstia, hauries de venir a aquesta cosa de... No diré coses, perquè aleshores tu dius, no, estic escrivint un llibre, i la gent, les primeres tres vegades, però a la quarta ja no et molesten mai més. És a dir, ja només...
Vols dir que és una bona excusa per...
És una bona excusa per qualsevol cosa. És que s'està morint el papa i tal, estic fent el llibre. Aleshores, bàsicament, és tot això. Com a excusa, va molt bé, us ho recomano, escriviu llibres.
Ara, perdona que te digui una cosa. Ja, o sigui, el d'aquest llibre, amb aquestes historietes tan curtes, això és una excusa per treballar menys. A mi no m'envien les històries, eh?
Bueno, i perquè llegiu
clar,
més, també.
Perquè, clar, tot el dia escrivint, tot allò, si fa un programa com una hora ja esteu, home.
42 minuts.
Sí, i a més te dic una cosa. M'he llegit el llibre Amateur.
Sí.
M'he llegit el llibre Amateur. Hi ha una cosa que jo no l'entenc. Hi ha històries d'aquestes que no les acabes. Mira, per exemple, hi ha una història d'un adolescent...
No facis spoilers.
No.
Exacte.
Un adolescent que va buscar una mica a casa seva, resulta que li obre la porta a la seva mare, que és una lleona, d'aquestes de mujer cañona.
Sí.
Bueno, se li obre la bata, li posa la mà cap allà al genoll, el tio es posa tonto, però dius com acaba. Se lien, què passa aquí? O sigui, ho deixes a mitges?
Bueno, perquè no només el país, el lector també subirà. Vostè acabi la seva pròpia aventura. He donat algunes dades al llarg de tot el conte, sí. No, escolti, què és millor per vostè? Ja li dic jo, que no el vull obligar a el final és obert. Bàsicament és això, disfruti, no plori.
No m'ho imagino.
Em sap greu, faci un petit esforç. Perdona, Vane.
Ah, mira.
Sí, et conec, et sento.
Perquè van dir hola, soy la Vane, però sí, ya, no, si me conoces, pues ya no lo digo.
Ja.
Que me sabe muy mal todo lo mal que lo has pasado.
Sí, la vida, ¿no?
Pero que bueno, que al final por una bonita causa, ¿sabes? O sí, sea, está muy, muy bonito.
Muchas
que
gracias.
Te quería decir una cosa, que me, yo cogí un libro, porque los del equipo lo dejaron ahí donde se ponen los libros para coger.
Sí, la pila de San Juan, sí.
Pues lo veis por ahí.
Sí.
A ver, que no sé qué lo dejó, ¿eh? A ver, también, sí. Pero no. Estaba ahí, y yo a veces me llevo libros, lo llevo a la pelu.
Sí.
Que te quiero decir que, a ver, que no es que se lo lean mucho porque hay mucha letra y tal, ¿no?
Sí, a mí es tapa dura que pesa.
Exacto, pero hice así, sí. ¿Sabes? Sí, ¿eh? Y vi Tinder, digo, calla, ¿sabes?
Sí.
Y me leí un cacho y tal que, sí. Bueno, que me sentí súper identificada, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, solo te quería comentar, una tía, ¿no?, que quiere ligar con un choni, con un garrulo, no sé si sabéis, o sea, alguien que es como...
Es una historia, una de las historias.
Sí. Es una de las historias.
Sí. Y una dona pues, que lliga.
Sé que, porque le pone ponerse con un... ¿Cómo decirlo? Con alguien de extra radio. No sé si me explico. ¿Sabéis bueno, qué quiere decir con choni?
Sí, sí, yo soc, yo soc aquí, yo full equip. És a dir, jo vinc d'un silenci. Que, sí, aquesta noia, que és una noia super... És una noia, és una intel·lectual, i és una dona molt llista i tal. Sent atracció...
Jo l'hi i me sentí super... identificar i...
Sent atracció pels babaus, no necessàriament pels quillos, perquè hi ha quillos il·lustrats, quillos de tota manera. Aquesta noia el que sent és una atracció pels babaus, pels que són que una mica falta
clar
molt temps,
sí.
Un minut de microones.
¿Cómo?
A la gent que li falta un minut, no sé, ara m'està...
Con microondas, jo no entendí eso, però
no,
bueno,
què
decir?
Tinder.
Però que a mi me ponen mucho...
Jo tenia una...
Què tenies, de Tinder? Conta,
no,
un conte
no,
de Tinder.
No, és que ara...
Tenies un... Ai, estàs quadrant anys, no?, perquè no pugui passar.
A veure què diu el mestre.
Escolta, és una tarda de confessions, aquí l'Òscar explica les misèries i tu les teves.
Sí. Tenia una familiar...
Ara,
sí.
Ai, com l'arregla.
Que deia que no estaven acabats de fer.
Que no, sí, això, gent que no està... Que
li falta un bull.
Li falta un bull,
exacte.
Sí. Ho hem portat una mica al contemporani. Sí, li falta un bull o li falten 5 minuts de microones. Són aquella gent que s'assembla famosos, per exemple, però que no s'assembla del tot. I ara no em surt cap actor, però jo us explico. Són aquells actors que dius, hòstia, 5 minuts més i series Brad Pitt, però t'has quedat a
Premolanda. I aquest Sant Jordi signaràs llibres o no?
Sí, aquest Sant Jordi signo llibres en un tour d'aquests per Barcelona.
Un tour operator.
Tour operator. El dia abans serem a Terrassa a la Demanada, ara hi ha la 22 de Girona, vull dir que el tour comença abans,
El nom, tu volies saber, no?, del Frankfurt és Tirol, m'ha dit el Johnny Vigut, que és el Tirol que diu que és dels millors de Terrassa.
Amb el conec, sí, i tant.
Doncs ell hi treballava,
el Tirol, el de Gavatxons, és que hi ha molts Frankfurts.
Bueno, el proper llibre, dedicat a Sabadell, no deies?
Dedicat al Vallès, a la C58, que és la nostra ruta 66, la cosa nostrada.
Avui, no sé si ha quedat clar alguna cosa, hi ha un llibre, hi ha un llibre que es diu Com es bull una granota i altres... I també ens ha quedat clar que gràcies a aquest cas a la granota el que fan ells són fregir les...
Les anques.
I que tenen gust a pollastre. Això sí que també ens ha quedat clar. Òscar Andreu, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.